Radio Astel.
Vinga, 9 minuts que passen de 12:45. Trias, molt bon dia altra vegada.
Què tal de la Guarda Nou?
Com sempre, molt ben acompanyat. Els dijous a aquesta hora de la divulgadora artística Maria Voronkova. Maria, què tal?
Hola, molt bé, contenta, com sempre.
Com anem?
Sempre un gust.
Doncs, a veure, avui ens portes... Clar, i el Trias em diu, la Maria parlarà de Nabucco. I jo,
sí.
Calcem-nos.
Sí, sí, sí.
A veure.
Sí. Sí, no, estic contenta
porto
perquè...
Porto un regalet.
Sí, perquè aquesta òpera jo penso que és molt més que un espectacle musical, és tot un fenomen i té moltes connotacions, molts detallets i cosetes que heu de saber, perquè més és que va ser una obra que va salvar la carrera d'un compositor que s'havia enfonsat en la desesperació i que de passada es va convertir en tot un himne d'un moviment sencer. O sigui, aquest Nabucco és l'òpera que va posar Verdi al mapa i va fer plorar mitja Itàlia amb el seu famosíssim Va Pensiero. I dius, tu per què ens expliques tot això ara, Maria? Doncs perquè la Fundació Òpera de Catalunya la té en cartell. Així que preneu nota, que us donarem uns quants trucs per gaudir-la al màxim.
Llàstima de càmeres en aquest
sí,
estudi.
No sabia jo que es podia ballar a l'òpera rock. O sigui, l'òpera es pot ballar.
Sí.
Ja ho has
comprovat.
Vist, ja ho hem comprovat.
Però a ritme,
Un after.
Jo a tope. Sí, temazo. És un subidón, m'encanta.
Jo t'ho juro, Trias. Mira, alguna vegada... O sigui, a mi m'encantaria veure Maria Voronkova... O sigui, en un espectacle d'òpera...
Ui, no, és meravellós.
Com a públic...
Sí. Dándolo todo.
Com deu ser?
Jo grito, m'emociono, lloro... Ja, eso, sí,
com, si veies, com si estiguis
com la Taylor Swift, pues jo soy una Swiftie de l'òpera, és una
tal
cosa...
Tal sí, o com sí. Un partit de futbol, Maria,
ui,
per tu?
Tant. Jo sí, a tope.
Jo estic segur que Maria Voronkova va en un espectacle d'aquests on rarament els protagonistes moren en una òpera i Maria Voronkova fa allò de...
No!
Sorprèn.
I ploro, i m'emoció... Sí, m'agrada molt, m'agrada.
Tot i saber perfectament com acabarà, tu igualment.
És igual, ja, a mi m'arriba igualment, m'arriba allà el... Sí, esto es así.
Però perdona, Maria, això és molt interessant. Deixa'm-ho preguntar, per què té aquest poder l'òpera? Que és per exemple, la música que escoltarem avui, Trias, l'hem sentit...
Milions de vegades.
Milions de vegades. Però et dona la sensació que cada vegada que la sents és com si no l'haguessis escoltat mai?
Per mi sí, però perquè em connecta amb coses. Perquè al final estàs estimulant tots els sentits alhora. Estàs estimulant la vista, l'oïda, o sigui, tot. Jo, però com qualsevol cançó, quantes cançons no ens posem en bucle i tornem a plorar una vegada i una altra? Ah, estoy triste, la misma. La de l'any 93. Dices otra vez i t'emociones igualment, no?
Va així.
Bueno, va, anem a posar-nos en matèria.
Vinga, va.
Jo prometo portar-vos un dia tota la biografia de Verdi.
Viva Verdi!
Viva. Ah, exacte. Que ara mateix està claríssim que és el gran tità de l'òpera i tots el coneixem, bla, bla, bla. Però, ull, alerta, perquè quan parlem de Nabucco, parlem d'una altra cara del compositor. Situem-nos una miqueta. Verdi en aquest moment té 30 anys i tot li anava honestament fatal, molt malament, pobre home. ¿Vale? La seva primera òpera, Oberto, va passar sense pena ni glòria, però és que encara pitjor, perquè la segona, Un giorno di regno, va ser un desastre monumental. O sigui, no, aquest senyor no quallava. I per acabar-ho d'adobar, pobre senyor, doncs la seva dona i els seus dos fills havien mort en un lapse de molt pocs anys. Amb la qual cosa ens trobem amb un Verdi absolutament destrossat que, o sigui, tant estava en depressió, en desesperació, que va jurar que no tornaria a escriure mai més.
Ui.
Sí.
Sort que no va complir.
No, és heavy, eh? Sí. Però, per sort, aquí va entrar una figura molt clau. Estem parlant de l'empresari de La Scala, el Bartolomeo Merelli. Qui és aquest senyor? Doncs mira, Verdi i ell tenien una relació professional bastant propera i absolutament crucial pel desenvolupament de la carrera d'ell. Per què? Perquè Merelli, a part de director i empresari de La Scala de Milà, era en aquell moment un dels homes més influents del món operístic italià. I tot i la delicadíssima situació de Verdi en aquells moments, Merelli creia fermament en el seu talent i ni per un segon va acceptar aquella renúncia. Va dir, Verdi no renuncia como que me llamo Merelli. Esto no va a passar. Així que l'any 1841, en un intent com de fer-lo reflotar, com de fer-lo reconnectar amb la vida, diguem, li confia el llibret de Nabucco, que estava escrit per Temistocle Solera, i li diu, fes el que vulguis amb la teva vida, però sisplau, llegeix-lo. Segons diuen, Verdi inicialment el va refusar, en què m'estàs contando, que t'he dicho que no m'interessa vivir, ja, basta. Però, mira, en un renuncio tonto, comença a llegir, i comença a llegir els versos del Va Pensiero. I diuen que instantàniament va sentir una inspiració i es posa a composar, tot i haver jurat no tornar a fer-ho.
No ho pot remediar, eh?
No ho va poder remediar, o sigui, va ser una crida, allò, que el va embolcallar completament, i tot i tenir el cor i l'ànima esmicolada, va dir, pa allà que vull.
Deixa'm dir, Mercè i Maria, que per tots aquells oients que diguin allò mític de no, jo és que d'òpera no hi entenc, i per tant ja m'heu anomenat diverses vegades el Va Pensiero i no sé de què m'esteu parlant. Espereu. Perquè sabreu exactament quina peça és.
Home, jo no me voy de aquí sin el hitazo. I a més ha sonat, de fons.
Sí, ha sonat.
Bueno, va. Què va passar, doncs? Doncs que Merelli, que era un tio listo i sabia una mica com encendre l'espurna de la passió de Verdi, no només li va oferir aquest llibret, sinó que també li va donar plena llibertat per treballar-lo i, a més, li va garantir l'estrena a la Scala l'any 1842. Així que tot allò va suposar l'impuls decisiu a la carrera de Verdi. Per què? Alerta, spoiler, allò va funcionar perquè Nabucco va ser un èxit aclaparador i va consolidar a Verdi com un dels compositors d'òpera més tops d'aquell moment i fins a dia d'avui.
Verdi és força musical, també.
Mira. Pell de gallina.
És una meravella.
Por Dios, que monumental és tot. Ai, Déu meu. Ja està.
No, però ho sapigueu, eh?
S'està emborronant.
No, ara mateix, Maria Broncova és una noia de 13 anys amb un concert de Justin Bieber.
Correcte. Esto me pasa con Nabucco, d'acord? O sea, me posee, Nabucco.
Que bo. I passa, però et passa amb tot, no? O sigui, amb l'òpera o no, en general? O hi ha més... tens algun... tu tries, ja ho deus saber, això, no? Amb qui s'esborrona més, la Maria Broncova? Amb quin artista?
No, en general. A mi també un poco de arte en vena i a mi me da el telele, eh? Me pongo ahí.
Jo diria, però, Verdi i Puccini, eh?
Un poco. Que me tiene un poco pillat, hombre. Un poquito. Vinga, va, anem amb l'argument, ¿vale? Perquè més enllà de la música, aquí tenem cosetes. Sembla una història bíblica, perquè ho és, però amaga un subtext polític bastant important. De què ens parla Nabucco? Doncs ens parla de la conquesta de Jerusalem pel rei babiloni Nabucodonosor, Nabucco para los amigos.
Sí.
De ahí el título. Bien. Doncs què està succeint? Doncs que els hebreus pateixen sota el jou babiloni i hi ha aquest famosíssim cor de lamentacions, el Va Pensiero, que expressa doncs tota la nostàlgia, el dolor del poble hebreu exiliat a Babilònia, on ells recorden la seva pàtria perduda. I aquest cor es converteix en l'element més emblemàtic i assenyalat de l'òpera i en el superhitazo fins a dia d'avui. Però, alerta, més enllà d'aquesta cosa, Nabucco també és un drama familiar, cosa que em sembla molt interessant. Perquè la filla d'aquest rei, l'Abigail, és una de les grans malèfiques, malvades, un poco psicopàtiques,
molt dolent,
total, de l'escena operística. M'agrada molt. O sea, Lady Macbeth està arriba, però és que Abigail se lleva la palma de la maldat, ¿vale? I imagineu, no?, una dona absolutament consumida per l'ambició, per la gelosia, i que a més està disposada a fer el que calgui per aconseguir el poder. I aquí ve, pum, l'espurma que pren la flama, perquè Abigail descobreix que en realitat no és de sang reial, perquè el seu pare és Nabucco, però la seva mare és una esclava. I aquí s'encén el seu desig de venjança.
Mírala.
Mírala, no, 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 si es que está enfadada. Está enfadada de cómo yo, hija de una esclava, esto que... ¡Ah, venganza! Però clar, la tenim allà, ¡ah, venganza, quiero el trono! I mentrestant no oblidem que tenim el poble hebreu allà, bueno, estamos hasta el moño ya de esta situación, amb la qual comença una mica, entre moltes, moltes cometes, la revolució. Perquè es rieu de mi, això.
A mi m'encantaria que el tries. Tu pots fer-ho, això? Morint. Tu pots fer-ho, això, de si Maria mor en coma, sisplau?
De què?
Com es fa,
com es fa això? De, saps, no sé, tu series no sé. Capaç de...
No.
Que cop... No?
No, no, no.
El teatre se lleva por dentro.
Sisplau,
bueno, va, per favor, que això és seriós,
va, favor,
eh? Sí. Sisplau, tenim aquí a la senyora clamant...
Una senyora molt enfadada.
Molt enfadada. Aquí era el trono, eh? Mentrestant, el poble hebreu, ah, estamos muy mal, estamos muy mal. I aquí ve el sacerdot Zacaria, que és una mica el que manté viva la flama com de l'esperança d'alliberar-se de l'opressió babilònica. I clar, Nabucco, amb tot això, con la hija dando por saco el pueblo ahí iniciando una revolución, diu, saps què? S'ha acabat el bròquil, eh? I amb el més pur estilo... Sí, a més, rollo Enrique VIII, dice, se acabó ser rey, ¿sabes que soy yo ahora? Un dios, ala, ole ahí mi...
Sí, clar.
Sí. Però clar, com que és una història bíblica, tu no pots anar per la vida dient soy un dios, perquè com hay un dios, pues te castiga. I amb què castiguen a Nabucco? Amb la bogeria. Es torna completament boig, enfollit. I què passa quan enfolleix aquest home, quan embogeix, quan se, bueno, se vuelve de lulu? Doncs que aquí, pam, Abigail dice, esta es la mía, Pepe,
ara.
Pa allà que voy, pa allà que voy. Amb la qual pren el control del regne, usurpa el tron. I aquí ve el drama, aquí ve el drama, perquè la seva primera decisió és exterminar a tots els hebreus. I dius, senyora, no s'està vostè passant
clar,
un
no
poco.
No es passi tampoc, eh?
Bueno, doncs se passa un mas. Ah. Perquè a tot això, que ja és prou dramàtic, hi ha un altre girito per acabar d'adobar la trama familiar i aquest drama tan intens, perquè Abigail té una germanastra.
Ai, ai, ai,
sí,
ai.
Sí, sí. La Fenena, que a sobre, ella sí és filla legítima
ai, ai, ai.
De Nabucco.
Compte,
i què passa amb la Fenena? Doncs resulta que des del començament de l'òpera es veu que ella té una relació molt especial amb l'Ismaele. Que qui és aquest Ismaele? Doncs un noble hebreu que havia estat presoner a Babilònia i de qui ella, lògicament, s'ha enamorat. I resulta que quan Ismaele és alliberat i torna amb el seu poble, doncs Fenena decideix seguir-lo. I no només per amor, alerta, sinó perquè s'identifica amb la causa dels hebreus i el seu desig de llibertat. Així que la tenim allà, que per amor i convicció, la germanastra legítima es converteix al judaïsme. Però de nou, recapitulem perquè Abigail, en usurpar el tron, ordena l'extermini de tots els hebreus. Així que què passa? Doncs que Fenena queda inclosa dins la sentència de mort per traïció. No, no, això és... Veieu el drama,
eh?
No? Això és molt fort.
No en va, la Maria ha deixat una de les bases claus per la qual Nabucco a dia d'avui segueix tenint molta importància pel poble jueu. De fet, segueix posant-se molt en honor al que va passar a l'Holocaust, etcètera, etcètera.
Sí, 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 sí.
Quan la Maria ens ha explicat que Fenena segueix Ismaele perquè s'identifica amb la causa dels hebreus i el seu desig de llibertat, doncs bé, Nabucco encara segueix parlant d'això.
Absolutament, absolutament. Posa'm la següent, posa'm la següent. Sume morente es anime discenda e tu perdona. No puedo yo vivir.
No, però jo ets la primera vegada tan...
Verdi me hace cosas, Verdi.
Molt, eh?
No puedo cosas. Vivir sin ti, no hay manera, eh?
No, no hay. No, 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 no Anem a lo que íbamos, que és alarmament. Què passa? Ja tenim el drama pintado aquí, tremendo. I succeeix que Nabucco, que està enmig d'aquest deliri del que parlàvem, de cop i volta fa el clic en el moment de veure com la seva pròpia filla està a punt de ser executada per l'altra filla. I té com un moment de revelació, i aquí és on ell, el propi Nabucco, que implora el perdó del déu hebreu. I aquesta és una història de redempció, perquè en aquest moment la seva ment, de cop i volta, després de demanar disculpes, la seva ment es clarifica i aprofita per recuperar el seu poder, anul·lar les ordres d'Abigail, ordena l'alliberament dels hebreus i la conversió de Babilònia a la seva fe. Amb la qual veu com la llum i diu, bueno, ya no voy a oprimir a nadie, mi hija se ha vuelto majara, me he dado cuenta de lo que yo también estaba haciendo. Però, clar, Abigail no estava en estas. Amb la qual, davant d'aquell fracàs rotund de tots els seus plans malèvols d'aconseguir el poder i d'aconseguir-ho tot, clar, veu el fracàs absolut de literalment tot. Amb la qual ella no pot viure amb tota aquella pena, decideix enverinar-se, i de nou és una història de redempció, perquè cap al final, en un dels moments més dramàtics que és el que estem sentint de l'òpera, demana perdó abans de morir per tot allò que ella havia intentat fer. I aquí arribem al final, ens trobem amb els hebreus celebrant la seva llibertat i l'òpera es tanca amb un final absolutament espectacular de triomf i reconciliació.
Morir-se la senyora.
Sí, una mica. No, us he posat aquest track perquè es veu la veu absolutament trencada, sí. Aquesta agonia, perquè penseu en aquesta dona enverinada, empenedint-se de tot, demanant disculpes a l'últim instant.
Estava passant fatal.
Però escolteu, quina és la clau de l'èxit de Nabucco per un Verdi que recordem que estava en el més absolut dels fracassos? Doncs, més enllà de la música i de la seva espectacularitat, jo crec que, com deia molt bé el Joan, el seu simbolisme i el context històric van ser absolutament claus. Perquè es feu a la idea, Itàlia no era un país unificat. Era un país absolutament dividit sota el domini d'Àustria, Espanya i el Vaticà. I en aquells moments apareix un moviment que es diu el Resorgimento, que era la lluita per la unificació italiana. I aquí ten trobem els italians somiant amb una pàtria pròpia. I quan el cor dels hebreus esclaus estava cantant «O mia patria, si bella è perduta», molts ho interpretaven com un crit pel seu propi país. Així que Nabucco es va convertir en un símbol polític i Verdi en un compositor gairebé revolucionari. I fins i tot el famós crit de «Viva Verdi», en realitat, era una resposta, era una espècie de nom en clau, un missatge codificat que volia dir «Viva Vittorio Emanuele Re d'Itàlia». Així que la música de Verdi no només emocionava, sinó que inspirava tota una revolució. Així que Nabucco va ser l'inici d'un llegat revolucionari, d'esperança, de lluita, i avui, més de 150 anys després, el seu missatge de llibertat i esperança encara ressona als teatres d'arreu del món. I si voleu formar part d'aquest missatge, d'aquesta esperança, d'aquesta espectacularitat, d'aquesta grandiloquència i brillantor musical, no teniu excusa, perquè ja us he dit que Fundació Òpera de Catalunya la té en cartell. No teniu excusa. L'heu de veure i heu de vibrar allà, tots junts.
Carai, tu, quin
ja
final.
Està, i, ja,
no.
I ja està. Sí. Llega el momento del hit, por favor, si hasta ahora no sabíais sempre qual era.
Sí?
Sí, bé, som-hi. Bueno, ai, que... veieu com la coneixíeu tots.
Deixa'm dir que avui la Maria ha portat aquesta versió de Ricardo Muti, sí, el qual jo li tinc, i ho sap, autèntica devoció. Sí. Jo un dia faria un programa de portar les mateixes peces dirigides per el director que sigui i la mateixa peça dirigida per Muti.
És que les dinàmiques d'aquest
moment. I veureu
les diferències.
A veure si arribem fins a la pujada abans de que arribi aquest minut.
Mira.
No.
No, que torna a baixar.
No.
Arribem,
aneu a l'òpera de...
Ah, exacte. Aneu, gaudiu, formeu part d'aquesta experiència.
Gràcies, Maria. Anem a escoltar la Júlia.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.